Receptes per al benestar. Mai no podràs fugir de tu mateix. Així doncs, per què no intentes conèixer-te? Els millors consells per millorar la teva vida i la dels teus amb la psicòloga Rosa Barceló. Receptes per al benestar. Aquest dilluns a les 12:20 a l'hora Mora d'Ebre.
Passant de les 12 del migdia, estem d'obrir ja el programa, el primer d'aquest 2020 de les receptes per al benestar, aquesta col·laboració mensual que t'oferim sempre de la mà de la psicòloga Rosa Barceló. Molt bon dia, Rosa.
Hola, bon dia.
I bon any.
I bon any.
Ja tornem a ser aquí, ha passat quasi un any.
Sí.
D'un any a l'altre, però no un any.
Sí, feia que no ens veiem.
Ha passat un mes d'aquestes receptes per al benestar, on recordem als nostres oients que aquesta temporada el que estem fent és treballar els valors. Mm? Ja n'hem treballat uns quants.
Sí, sí, la paciència,
molt important.
La sinceritat,
sí, que vam fer tot aquell especial de les com detectar les mentides. I avui parlarem de l'esforç, no?
Sí, el valor de l'esforç.
Me sembla molt encertat per començar l'any, aquest valor.
Almenys per esforçar-nos a complir els objectius, que mos hem els propòsits de cap d'any, no?
Que sempre comencem molt bé i després vam perdre en pistonada.
Pues sí.
Doncs apunteu que avui us parlem de l'esforç.
Reflexionarem sobre l'esforç, Anem a definir-lo. Podríem definir com la voluntat, la força física i moral de les persones per obtenir un objectiu, un fi, que es persegueix malgrat les dificultats que segur que hi trobarem pel camí. Podríem definir-ho així. Podríem dir que és l'oposat de la resignació, la mandra, el desinterès, la conducta passiva, i es relaciona amb d'altres valors com la disciplina, la perseverança, el control, la fortalesa, la constància, la paciència. Valors potents i importants, no? Començaria la reflexió dient que actualment, i ja fa temps, això d'esforçar-se no està gens de moda.
Però gens. Bona va dir, La ley del mínimo esfuerzo,
aquí
que li diuen ara,
aquí
no?
Està. Diu, sí, així és. Diu, i està clar que esforçar-nos no ens sedueix a ningú. Volem les coses fàcils, ràpides, ja i sense esforç, no? I, a més, veiem exemples que no ajuden tampoc a potenciar el valor de l'esforç. Exemples tipus aquestes persones que sense saber fer res o sense fer res, amb l'oportunisme del moment o fent trampes, sembla ser que se n'en surten la mar de bé amb les coses, no? Clar, aquests models no ajuden a la cultura, no? A la necessitat d'entendre que hi ha una necessitat d'esforçar-se per aconseguir allò que desitgem i allò que volem.
I que a vegades no es pot aconseguir, tampoc.
Aquí no, te m'has adelantat.
Ai!
Que ja està bé. Estem reflexionant. Què és el que volíem dir? Perquè a vegades ni posant esforç, a veure, sense esforç està clar que no hi ha resultats, no? Però inclús a vegades, i això és la frustració que hem d'acceptar de la vida, a vegades posant esforç tampoc obtenim els objectius que volem. Hem d'aprendre a acceptar les frustracions perquè formen part de la vida real, no la fantasia, no el que veiem a les xarxes,
sí,
no el que ens venen, sinó la vida real, que a vegades, inclús esforçant-nos, les coses no surten com voldríem. Desenganyem-nos, tot costa un esforç, res és gratis, i tot ho hem de treballar, Inclús des de llevar-nos al matí, i més amb aquests freds i tots gelats que tenim aquí.
Com ens quedaríem dins de l'edredon.
No? Pues costa un esforç aixecar-te pel dematí, costa un esforç assumir les responsabilitats del nostre dia a dia, que no més responsabilitats a nivell laboral, sinó responsabilitats amb les persones que tenim a la vora, amb nosaltres, amb els altres i amb el món, perquè costa un esforç deixar un món millor del que ens hem trobat, no un món pitjor, no? I això és el que jo diria l'esforç nostre de cada dia. És a dir, per un costat veiem la necessitat de l'esforç i per l'altre costat veiem que no es valora o que no es té en compte o que no és un valor de moda o que voldríem fer-ho sense esforç, no?
Totalment d'acord.
I a més és un valor que no ve de naixement.
No?
L'esforç és un valor que s'ha d'ensenyar i que s'ha d'entrenar. Per tant, s'ha d'educar. I ho hem comentat moltes vegades, però vull continuar incidint en el tema aquest de l'educació, de que com ho fem a entrenar el valor de l'esforç? Pues d'entrada, evitar dos aspectes molt importants. Un és la sobreprotecció, evitant la sobreprotecció, i l'altre reforçant la disciplina. Per fer adults independents, actius, que s'esforcen i que no sucumbeixen a la més mínima dificultat, que no ens ofeguem en un got d'aigua, necessitem d'alguna manera que no els hi resolguem totes les necessitats, perquè si els hi resolem totes les necessitats, fem nens que no s'espavilen,
no dependents,
però
no?
Què? Claro, ja ho tinc fet, és còmodo. La comoditat fa que no m'espavili. Si me resols les meves necessitats, no m'entreno a afrontar problemes, a buscar solucions, a superar les dificultats, que segur que em trobaré, no? Per tant, i això no, ja ho deia l'Horaci, no? Diu, com ho deia, veurem, aquí ho tinc. L'adversitat té el do de despertar talents que en la prosperitat haguessin romàs dormint. És a dir, és l'adversitat, les dificultats, la no comoditat, la que fa que avancem les persones. Perquè des del... està bé...
Que siguem creatius també, no? A l'hora de buscar solucions, resolutius.
Evidentment. No? És la necessitat la que ens fa espavilar. I això no ho hauríem d'oblidar mai. Per tant, si fem persones que són dependents perquè els hi resolem totes, eliminem totes les seves necessitats, estem fent persones que no s'esforcen i estem fent persones que a la més mínima sucumbeixen. I amb això no vol dir que amb l'educació els haguem de frustrar i els haguem de posar per anys de manera sàdica, amb males intencions, perquè la vida és molt dura, perquè s'espavilen. No, no, la vida ja surt, no cal que jo busqui res. No?
Sí.
Com que seguim molt el Francesc Torralba, que és el filòsof que reflexiona molt bé sobre aquests
valors,
us llegiré un apartat que ell explica una mica com resoldre aquest tema, no? Perquè ho diu així, ho llegiré literalment perquè les persones diuen les coses també.
De quin llibre és aquest?
L'Esforç, del Francesc Torralba, la de la col·lecció de Pagès Editorial. Pagès. Diu així, diu, l'adversitat és curiosament el motor de la virtut, de l'esforç, que estem treballant. Oblidem-nos que els nostres infants i adolescents adquireixen virtuts, si no els rebentem la bombolla de la comoditat. Diu, no és fàcil trobar una bona solució a aquest problema. D'una banda, els volem preservats i ben protegits de la intempèrie. Desitgem que no els hi manqui res, que ho tinguin tot a punt, que no experimentin cap tipus d'indigència, i ho volem així perquè els estimem. Però de l'altra, ens adonem que aquesta sobreprotecció condueix en darrer lloc a configurar persones febles, fràgils i ben acostumades, incapaces d'afrontar per si soles els reptes que suposa viure. Cal, doncs, crear un equilibri. Ni els ho hem de donar tot, ni els ho hem de negar tot. Cal tenir-los, cal tensar-los, i així, i això vol dir posar-los obstacles a la seva mida i a la vegada oferir-les eines i habilitats per superar reeixidament aquests obstacles. Aquest és el model, no? El model que aniria bé. I jo hi afegiria amb la variable efecte. No hem de donar-los, no hem de treure'ls, és a dir, no hem de resoldre-li totes les seves necessitats, sinó que vagin ells afrontant les circumstàncies a mesura de la seva edat i del seu desenvolupament, però no des de l'enfadament, des del càstig, de les exigències, del perfeccionisme, sinó des de la comprensió pels errors, estem aprenent, respectant el seu ritme d'aprenentatge, i des de l'afecte i des de l'alegria per cada petita fita que hem arribat a aconseguir, que ells arriben a aconseguir.
Perquè si no faríem que es frustressin també, no?
Claro. Per tant, veiem que incideixo en l'educació perquè és molt important. Per aquestes xarxes he trobat una cosa que m'ha fet gràcia, que també la llegiré, que a més és curiós que quan penso en un tema durant aquella setmana captes, no?, la percepció selectiva, coses que t'encaixen amb el tema. I deia així, estava en castellà, ho llegeixo tal com sona, diu, el secreto de la vida és este, la vaca no da leche. Diu, què dices? Preguntó incrédulo el muchacho. Tal qual lo escuchas, hijo, la vaca no da leche, hay que ordeñarla. Tienes que levantarte a las 4 de la mañana, ir al campo, caminar por el corral lleno de excrementos, atar la cola y las patas de la vaca, sentarte en el banquillo, colocar el balde y hacer los movimientos adecuados, pero si no tampoco.
No surt la llet.
Ese es el secreto de la vida. La vaca, la cabra o la llama no dan leche. Las ordeñas o no tienes leche. Hay una generación que piensa que las vacas dan leche, que las cosas son automáticas, fáciles y gratis. Deseo, pido y obtengo. Pero la realidad es que la felicidad es el resultado del esfuerzo y que la ausencia de esfuerzo genera frustración e ignorancia.
Qué acertat ese texto que has trobat, Rosa.
Sí.
Molt bé.
Resumeix una mica lo que volíem dir, no?
I molt necessari, amb aquesta societat actual, no?
Sí, no, les coses no cauen del cel, sinó que te les has de guanyar i a vegades costen més. De vegades la frustració de no poder aconseguir, això ho dic molt, no? De no poder aconseguir allò que volem, genera persones que a més se pensen que el món va en contra d'elles i que hi ha com una mena de complot, perquè he sentit moltes vegades, no m'ho mereixo això, no? A veure, no mos ho mereixem ningú que ens passin coses que no estan bé, no? Però, a veure, si no t'esforces, si no fas coses, un pot dir, no m'ho mereixo, quan ha posat tot el seu esforç i més, i les coses no han anat com voldrien, perquè hi ha algun component que no controlem, però no des de la passivitat, no des de la manca d'esforç, no? Perquè això ho veig jo, no? Gent molt frustrada que diu, és que sembla que tot vagi en contra meva perquè no em mereixo que em passin aquestes coses. A veure, has d'assumir la responsabilitat que te toca, Quina part de responsabilitat tens en tot això, no? Amb això no vull donar tota la culpa a les persones, però a vegades també hem d'assumir la part, almenys, que
ens toca. La que mos toca.
La que mos toca, no? I ens podem preguntar, els esforços, hi ha esforços inútils?
Bona pregunta.
Hi ha esforços inútils?
A vegades pensem que sí,
Sí, però no. Per què? Perquè encara que no tinguem el resultat que vulguem, que encara que jo sóc de la que penso que si m'esforço amb el temps hi hauran més o menys resultats, i aquests resultats és el que em dona la motivació per continuar esforçant-me, però encara que els resultats no siguin del tot el que voldríem, perquè hi ha coses de la realitat que no depenen de nosaltres i que no les podem canviar, sí que aquell esforç ens fa millors, més savis, més capaços. No són esforços inútils, perquè de cada esforç, amb resultat o sense, aprenem i som el que aprenem. Ho hem d'enfocar des d'aquesta perspectiva perquè és real, és veritat. No hi ha esforç inútil perquè l'esforç, tot esforç, és un aprenentatge. I l'aprenentatge és, jo diria que
bàsic.
La vida, la vida, no? I per últim, per seguir reflexionant una miqueta, seguint les tesis del francès, que ens diu que l'esforç, ho explica molt bé, no? Ell ho compara, l'esforç s'encén l'esforç gràcies a el que ell diu el desig. Si no desitgem res, no ens movem, no? Però que el desig, no n'hi ha prou amb el desig, perquè, que és l'entusiasme, no?, per aconseguir alguna cosa, perquè el desig o l'entusiasme que ens mou a actuar, diu que és com una fogonada, ¿vale? Però que no es prolonga amb el temps, no podem mantenir aquest desig amb els nostres objectius tot el temps, és una fogonada que després ell diu que dona pas a la calma de les brases que fan que hi hagi escalfor, però que no sigui aquella fogonada. És com sents un foc, primer fa aquella fogonada, però després ja
s'estabilitza,
no? Que ho fa sense tanta exhibició, sense tanta fogonada, no? Pues aquí és on intervé l'esforç. És a dir, l'entusiasme és la flamerada, el desig que em porta a moure'm. Però que després aquest desig, aquest entusiasme, passa, dona lloc a l'esforç. Perquè jo puc desitjar moltes coses, però si no m'esforço, no aconsegueixo res, no? Llavors és aquí, quan passa aquella fogonada d'entusiasme i hem de posar
barrera, no?
Esforç, és aquí on molts mos perdem pel camí. I a mi, jo ho resumeixo en una frase que és allò d'arrencades de cavall, parades de ruc. I aquí n'hi ha molts. Ho fem moltes vegades, en molts aspectes, moltes persones. I així no arribem a cap puesto. És a dir, el desig és la flamerada que ens porta a moure'ns, a aconseguir alguna cosa. Però després, este desig no es manté. Passem per moments difícils, per crisis, per dificultats, per problemes que no comptàvem. Aquí és on hem de posar l'esforç. I aquí és on aconseguim, si mantenim l'esforç. Perquè si no, això, arrencades de cavall, parades de ruc.
Això m'ho va dir
fa molts anys una dona. Em va agradar tant perquè jo li vaig estar explicant tot el bé que vaig saber, una sèrie de coses, i ella va acabar dient, això que m'està dient és això. Dic, pues sí, m'encanta. A vegades diuen que no, però a mi m'encanta que amb una frase puguis dir tantes coses.
La veritat és que sí.
Puguis dir tantes coses. Bueno, doncs quan gaudim de l'entusiasme aquest, és quan no... Hi ha un esforç que no notem, l'esforç és una cosa que sembla que surti de dins, mos motiva, però després sí. Per tant, no n'hi ha prou en desitjar les coses, cal esforçar-nos per aconseguir el que volem. I no parlo, com hem dit al principi, de coses materials, esforçar-nos per estar bé amb les altres persones, per estar bé amb nosaltres, per estar bé amb el món. I quan les coses van bé, o quan estic en la fase de l'entusiasme, és molt fàcil, però quan ens desanimem, quan estem cansats, quan... quan les coses no van com voldríem, és aquí on surt la veritable vàlua de les persones, en aquest cas, la seva capacitat d'esforç. I aquest esforç ve donat si jo vinc entrenada, perquè si jo no vinc entrenada perquè penso que les vaques dan
leche,
pues malament. I un últim concepte molt senzillet que diu que l'esforç, quan hem posat un esforç en algo, aquest esforç ens fa valorar les coses. I això ja ho deia l'Aristòtil. Més s'estima el que amb més treball es guanya. Per què, també diem avui en dia, no es valora res? Perquè si no m'ha costat res. Allò que el tan petit agafa l'ordenador i ho toca i apaga i enxufa i no sé què i toca botons i faig clar, com que ell no l'ha pagat, jo ja m'emparo. Compte! De tocar segons què per no fer-ho malbé, no? Quan d'alguna manera les coses ens costen un esforç, és quan les podem valorar. Si no mos costa res, és quan no valorem res. I també el benestar també passa per aquí, per valorar el que tenim. Per valorar el que tenim.
Doncs quin valor més interessant per començar l'any amb les receptes per al benestar de la Rosa Barceló.
No fem fogonades d'aquelles, eh?
No, nosaltres mantindrem també, més a més, aquest programa amb tot l'esforç i la il·lusió dels que esteu a l'altre costat escoltant-nos. Rosa, moltíssimes gràcies també per acompanyar-nos avui. Ens veiem d'aquí un meset seguint treballant més valors.
Més valors, sí.